La tecnologia social i útil. Tecnoesfera. Marta Palencia.
Benvingudes, benvinguts, habitants de la Tecnosfera. Què tal, com esteu? Tot bé? Avui, doncs, amb ganes de celebrar una nit màgica. Una nit molt especial, en la que tots plegats podem aprofitar per a demanar bons desitjos. Sí, és la nit de Sant Joan. I ja veieu que nosaltres estem aquí puntuals, a la nostra cita. La cita amb la Tecnosfera. Una hora de ràdio en la que aprofitem per apropar-nos al món de la tecnologia, però d'una forma molt pràctica, molt útil, molt social, com ens agrada definir-ho a nosaltres. Avui tenim un programa farcidet de bons continguts, però abans ja sabeu què m'agrada fer. M'agrada comentar-vos una cita. I avui l'hem escollit d'un home prou interessant, amb una vida potent, com és el Salman Rushdie, l'escriptor britànic d'origen musulmà, que deia una cosa molt interessant.
Totes les idees, fins i tot les sagrades, han d'adaptar-se a noves realitats.
Tot això és el que tindrem a la Tecnosfera d'avui.
Sumari.
I en aquest primer programa de l'estiu del 2012, doncs el que farem és endinsar-nos una vegada més, clar, en el món de les noves tecnologies, però avui especialment per parlar de les noves tecnologies que fan que realment un aeroport funcioni. La gestió aeroportuària, la importància de les TIC, tot això ho parlarem avui a la nostra tertúlia. Però també volem establir un contacte sempre especial amb el Dani Aragay, el nostre corresponsal a Suècia, que avui m'ha dit que vol parlar d'una nova televisió de ultra alta definició. Això ja serà massa. I també avui tenim moltes ganes de rebre a la dona dels gadgets. Uns gadgets, uns aparells electrònics certament curiosos que ens presenta, doncs, de forma quinzenal aproximadament, la Raquel Díaz. Et quedes amb nosaltres, oi?
Tecnosfera amb Marta Palencia.
Actualitat.
I arrenquem la Tecnosfera, com és habitual, fent un repàs per algunes de les notícies tecnològiques que ens han cridat l'atenció. La primera d'elles parla de Twitter i parla del català. I és que a partir del 5 de juliol, la xarxa social Twitter, gràcies a la col·laboració dels usuaris, estarà de forma oficial en català. Microsoft va presentar la setmana passada una nova tableta digital, competència de l'iPad, anomenada Microsoft Surface. De moment es desconeixen tant el preu com la disponibilitat. 2 anys i mig després de l'aprovació de la llei Cindeweart, la normativa antipirateria passa a l'acció amb 8 expedients. El govern no veu diferència entre pàgines d'enllaç i de descàrregues. El virus informàtic del que vam parlar aquí a la Tecnosfera en anteriors edicions, anomenat Flame, ja té propietari. Exactament, el govern dels Estats Units i també el govern d'Israel. Aquest és un virus avançat que ha comptat amb especialistes matemàtics. I per últim, us comentem que el Congrés dels Diputats del Govern espanyol ha posat en marxa una web on podrem conèixer de primera mà el que voten els diputats, així com totes les lleis que s'aproven.
Tecnosfera. Des de Suècia, sense lag.
I a l'altra banda de la línia telefònica tenim el Dani Aragay, com és habitual. Dani, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda. Com
va? Molt bé, com sempre, contenta de rebre't des de Barcelona fins a Suècia per destacar alguna notícia que t'hagi cridat l'atenció aquesta setmana. Avui em penso que ens vols parlar, una vegada més, hauríem de dir, de televisors, Dani.
Sí, és que vull parlar d'un estàndard que d'aquí molt poc s'aprovarà.
Sí?
Que es diu 4G, perdó, 4K.
Sí?
I després hi ha un altre, que és 8K. És a dir, anem més enllà, doncs, de l'alta definició, que seria de 1080 línies, 1080 píxels, i passem a 4K, que ens passem a 2160,
Déu-n'hi-do.
I a 8K, 4320 línies. És a dir, tu imagina't, la 8K té com 4 vegades més la resolució de línies en pla horitzontal.
O sigui, estem parlant de l'estàndard d'una nova televisió que va més enllà de l'HD que coneixem nosaltres, el High Definition, l'alta definició. Clar, si hem de pensar que va més enllà amb això que deies tu ara dels píxels i de tot, què és? És com veure, realment la realitat. Perquè, clar, si ja l'alta definició està molt bé, la ultra alta definició deu ser, no sé, algú impressionant.
Sí, sí, és, està principalment pensat, de moment,
sí?
En pantalles grans, en pantalles enormes.
Sí?
És a dir, com a mínim, jo calculo unes 50 polzades, aproximadament.
Sí.
Però de mica en mica les pantalles, els píxels es faran més juntets i podrem disfrutar doncs, de resolucions de 4K o de 8K en pantalles una miqueta més accessibles,
Sí.
que puguem tenir a casa com una pantalla de 40, 30, entre 30 i 40 polzades.
Uh-huh.
Però ara, avui en dia, és impossible. Perquè,
avui en dia no, sí.
Hi ha molta resolució en molt poc espai.
Ah, exacte, clar. Llavors tampoc se li treu el partit que es mereix. Però, evidentment, la proposta és massa, no? Allò que dius, al
sí,
final
sí.
Ja serà...
Sí, el que és important és que ja serà un estàndard.
Sí.
I ja actualment doncs, hi ha fabricants que estan fabricant en aquest tipus de resolució. I suposo que aquí uns anyets doncs, ja podrem disfrutar doncs, d'aquestes... Bueno, de contingut sota aquest estàndard.
Ahà. Hem de dir que aquesta recomanació de com ha de ser l'estàndard d'aquesta nova televisió que ens parla avui el Dani ve doncs, avalada per la Unió Internacional de Telecomunicacions.
Sí.
Les sigles serien ITU.
Sí, 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 sí.
Aquesta agència és la que s'encarrega no? de una miqueta de valorar aquest desenvolupament, m'imagino, de les telecomunicacions.
Sí, sí. Són els mateixos que van avalar i el van fer l'estàndard doncs, de la HD i el Full HD.
I el Full HD. Doncs ara hem d'anar pensant en un altre concepte, ultra alta definició.
I 4K,
i això. Sí, sí. Mm-hmm. Molt bé, doncs, Dani, 4K, 8K, ultra alta definició en HD, això, doncs, ens anirem acostumant i si surt alguna altra novetat, la comentarem amb tu.
Així serà.
Com sempre, mil gràcies per la participació i anem parlant.
Molt bé.
Un petó ben fort, Dani. Fins ara.
Igualment.
Adéu, adéu.
Tecnosfera. Llum verda, llum vermella.
Es nuestra luz verde y nuestra luz roja particular, en este caso la que nos da o nos o comparte con nosotros el director de la revista Gadget, David Bravo. David, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien,
¿sí?
Pasando calor un poquito aquí por Madrid, mucho calor, ha venido de golpe.
Muchísimo calor, es verdad, y en Madrid lo notáis más, ¿eh? Eso es cierto, se nota con contundencia. Bueno, David, hacía días ahora que no hablábamos contigo y tenemos ganas de saber cuál va a ser tu luz verde y tu luz roja, tecnológicamente hablando, siempre.
Pues mira, os voy a proponer un gadget que no es precisamente para este tiempo, pero que también, quiero decir que se puede utilizar en cualquier época del año.
¿Sí?
Y que está relacionado con el deporte, que
ajá,
en ese sentido, bueno, pues sí, que ahora hace mejor tiempo
sí,
y tal, pues
y
dan
apetece.
Ganas más de salir con la bici, correr un poco y también, bueno, porque como está aquí también la operación bikini o bañador,
¿sí?
Pues también puede venir bien, ¿no?
Sí.
Y me refiero a los pulsómetros. Los pulsómetros son, bueno, pues son unos relojes que más que relojes son ordenadores en la muñeca, porque te cuento, te
sí.
pones el pulsómetro y con un sensor que te rodea el pecho, o
¿sí?
sea, vamos, te lo tienes que poner en torno al pecho,
¿sí?
con el elástico y tal, pues te mide las pulsaciones, si empiezas a trotar, pues te mide las calorías que consumes, lo que tardas a lo mejor en dar una vuelta, bueno, pues como te digo, pues un pequeño ordenador en la muñeca que te también... tiene un componente muy alto de seguridad. ¿En
uh-huh.
qué sentido? De que, claro, que según la edad que tengas, tienes que controlar las pulsaciones, que
claro.
es muy importante siempre porque, bueno, todos nos lanzamos a hacer deporte como locos,
sí,
pero
sí.
tenemos que tener en cuenta que hay un factor de riesgo siempre que realizamos una actividad,
sí.
de aunque sea mínimo rendimiento, pero bueno, no uh-huh. todos estamos preparados para hacer un esfuerzo
es
elevado en poco tiempo.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que pueden ser un aliado muy bueno. Bueno, pues lo típico, luego tienes que mirar unas tablas para ver las pulsaciones que son las máximas que tu cuerpo puede aceptar en función de la edad, de la altura, del peso y del régimen de vida. Y entonces ahí te va avisando y todos tienen un tope de alarma que dice que te estás pasando, baja el ritmo. Baja.
Pero me decías, David, es verdad, hay estos pulsómetros, algunos de ellos van forma reloj, ¿no? En la muñeca sería, y otros van en el pecho, ¿no? Con una cinta magnética. Los que tú te refieres son en concreto estos del pecho, ¿no? Digamos, por encima del pecho, con una cinta adhesiva, y es un mini ordenador, ¿no?
Lo he explicado demasiado rápidamente. O sea, los pulsómetros se llevan en la muñeca.
Por eso, esos son como ordenadores en la muñeca, pero luego te has ido a parar a hablarnos de los de pecho, ¿no? También.
Son los sensores.
Ah, los sensores, claro.
Los
claro,
sensores
claro.
para que transmitan las pulsaciones.
Me he hecho un lío, David, me he hecho un lío yo sola, claro, ya te sigo. Sí, sí, sí. Los pulsómetros son, exacto, esos ordenadores en la muñeca, ordenadores de una forma de decirlo. Sí, 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 sí. Y yo, es la idea que tenía, pero luego me he liado yo misma, digo, ¿se referirá a otros? Con esto de que la tecnología avanza tanto, digo, ¿serán otros que van aquí en el pecho con una cinta adhesiva? No, esos son los sensores, claro.
Esos
claro,
son los
claro.
sensores que son Muy los bien. Que registran las pulsaciones del claro. corazón, por eso tienen que estar en el pecho, porque claro. se acaba el corazón, y mandan sin cables al reloj que tienes en la muñeca, Ajá. pues mandan las pulsaciones.
Ahí está el
porque
kit,
el reloj
exacto.
El reloj es como un reloj, vamos, te dice la hora, puedes poner la alarma, tiene sí. cronómetro, sí, cuenta sí, regresiva, y luego los hay más completos que, bueno, dices, bueno, pues voy a hacer un trayecto.
Sí.
Tienen GPS incluido que puedes luego descargar en Google la ruta que has hecho, lo sí. que has tardado, bueno, ahí...
Claro, ¿no? Una maravilla. Sí, sí. No, y además lo que has dicho tú, sin cables... efectivamente, y con una cantidad de datos que te dan increíbles, ¿no? Se nota que mucho hacer footing yo no voy, ¿eh? Porque yo digo que si no lo conocería bien, yo me he hecho un lío yo sola con lo del pulsómetro, ¿no? Muy bien, ahora sí que te he entendido bien. ¿Esa sería la luz verde en este caso?
Sí.
¿Y la luz roja?
Es muy recomendable.
Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Y la luz roja, David?
Pues mira, te cuento, últimamente pues en la redacción estamos probando televisores de media alta gama.
Sí.
Y entonces siempre que nos pasa, pues lo estamos distribuyendo entre nosotros, colaboradores, etcétera, y siempre nos pasa que claro, cae en nuestras manos o en la sala de visualización que tenemos o lo llevamos a casa para probarlo más cómodamente y tal, y vemos que claro, te compras un equipo, un televisor fantástico, que si no sé cuántos hercios, que si no sé, 2D, 3D, fantástico, y claro, pones la tele. ¿Y qué pasa? Pues que muchas cadenas siguen emitiendo en baja definición. Bueno, mejor dicho, más que baja, en definición estándar.
Exacto.
Entonces, claro, esto, el siglo XXI, y bueno, sabemos lo que está cayendo de la crisis y tal, pero es que hay tal diferencia
sí.
en ver los canales en alta definición a verla en definición estándar, que sí, claro, hombre, había que hacer un llamamiento diciendo, señores, que es que la televisión sigue siendo uno de los... motivos de, bueno, pues para evadirse un poquito de la vida que
de
llevamos.
Todo, sí.
Y claro, dices, me compré un pedazo de tele, 55 pulgadas, lo tengo aquí y sigo viendo aquí la serie con una calidad que dices, pero bueno.
Sí. No va a la par, sí, esa evolución claro, no va a la par de momento, sí.
No va a la par. Sobre todo son los nuevos canales de TDT. Los nuevos canales creo que son, bueno, pues más sencillos, más humildes, los que todavía no emiten en alta definición, los que son generalistas, los que son que emiten a nivel nacional. Y también los autonómicos ya están entrando en, bueno, ya llevan tiempo entrando en el último SEO 4, que sí. ya emite en alta definición. La 1 no emite, pero bueno, tiene el canal de HD que los eventos más importantes y las
los
más
dan,
importantes
sí, tal, en alta definición.
Los emiten también. Pero claro, tú encuentras ese, bueno, pues el nuevo canal, nuevos canales, dice, anda, uno de películas, uno de documentales. Y claro, pues te echan al documental. Que tú sabes que en origen está en alta definición y que sea de maravilla, y te lo echan en estándar y dices,
sí,
pues
y de
vaya,
rabia.
Vaya, da mucha rabia, ¿no?
Y el tema Entonces, de la bueno. sí, ¿no? Y el tema de la TDT, que realmente, a ver, en otros países, en este caso en Latinoamérica, ya se ha ido implantando directamente. La primera que han implantado es la TDT 2, para que nos entendamos. O sea, ellos, nosotros hemos implantado la primera y ahora todo ha de llegar para que pongamos, implantemos la segunda. En Latinoamérica no tenían ninguna, pero ya hay otro nivel, que es la 2. En este caso lo hablábamos con un ingeniero amigo del programa, que es así, ¿no? La situación. O sea, que esto ha de llegar y para que todo se iguale y se equipare la calidad, ¿no? En la imagen. Sí,
aquí no estamos pidiendo, no, es que con la TDT nos prometieron que sí. programas interactivos y participación en encuestas. No, eso ya sabemos que eso genera una infraestructura que es muy cara.
Sí.
Y bueno, eso ya llegará en su momento cuando las cadenas puedan acceder a ello.
Claro.
Pero mientras, bueno, es un poquito de esfuerzo, pues porque es que da mucha penita ver un reportaje de la BBC que el otro día un reportaje que son magníficos.
Sí,
de la BBC,
son maravillosos, es verdad.
Planet
sí.
Earth, ahora me viene.
Ah,
Earth,
sí, sí.
Que lo echan, ¿sabes? Que en
una serie.
Está una calidad impresionante sí. y claro, te lo dejan en baja definición y dices, pues qué pena,
sí.
queda una penita.
Y da rabia. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, pues ahí queda también esa valoración, en este caso la luz roja que decimos nosotros, y me ha gustado, ¿eh? Hemos aclarado todo, los pulsómetros bien ubicados, y hemos hablado en este caso de la calidad de imagen, sería, ¿no? En la televisión.
La cinta en el pecho
sí.
y el reloj en la muñeca, ¿no?
Eso. Muy bien, David, como siempre agradecida por tu participación y hablamos de aquí unos días.
Pero cuando queráis.
Hasta pronto, David. Chao.
Adiós, hasta luego.
a Ser Catalunya. Tecnosfera, amb Marta Palencia.
El progrés i la sofisticació tecnològica ocupen, cada vegada, més espais de la realitat social. D'entre aquests espais, hem distingit molts al llarg dels darrers mesos aquí a la Tecnosfera. Avui ens aturem en un dels llocs més concorreguts durant l'estiu, els aeroports. Els aeroports també s'han sumat a la tendència tecnològica amb la finalitat d'optimitzar i agilitzar el flux dels passatgers i oferir un servei més segur. Parlant de seguretat, probablement en aquest apartat és on els aeroports han anat implementant més i més tecnologia. Podem parlar d'escàners, de rajos X... De fet, els aeroports més grans del món estan provant des de fa anys nous sistemes d'identificació cada vegada més sofisticats. Posem, per exemple, l'aeroport de Sydney té, per exemple, el reconeixement facial, que és una pràctica habitual pels seus usuaris. I es creu que la tecnologia de reconeixement facial és gairebé tan encertada com les de les empremtes digitals. També podríem destacar els experiments que s'estan portant a terme amb la anomenada tecnologia NFC, Near Field Connection, en alguns aeroports francesos. Mitjançant aquesta tecnologia, per radiofreqüència, els viatgers poden transitar a través de controls, àrees d'embarcament i altres instal·lacions lliurement i utilitzant les seves BlackBerries. Parlem ara d'inversions. Segons la 8a edició de l'enquesta anual de tendències d'ús de tecnologies de la informació en aeroports, els principals projectes d'inversió pels propers 3 anys són millorar la infraestructura de tecnologies de la informació i els serveis mòbils. Per tant, podem dir que aquest tipus de tecnologia juga un paper molt important en facilitar als passatgers el seu trànsit per la terminal. Evidentment que hi ha països que van per davant, uns més que altres en aquest sentit. És el cas del Regne Unit, on en alguns aeroports alguns assistents de vol han estat directament substituïts per hologrames o bé porten un iPad per solucionar els molts dubtes dels viatgers. Això ja es comença a veure a Espanya, però no oblidem que també hi ha tecnologia en els mostradors de facturació o bé a les portes d'embarcament o a la zona de control i de transport de maletes. Però destacaríem que és a les torres de control on probablement trobem la tecnologia més avançada de tot l'espai aeroportuari. Avui ja veieu que volem parlar d'un tema apassionant. Jo, quan parlava o anunciava la tertúlia de la Tecnosfera d'aquesta setmana, deia ens ficarem de ple en una mena de micromón, perquè jo diria que l'aeroport és de per si com un micromón, no? És molt, molt i molt especial. Doncs avui, per parlar de tot plegat i per parlar sobretot de la importància que tenen les tecnologies en aquest àmbit, hem convidat a tres professionals que són el José Luis González. Bona tarda, José Luis.
Hola, bones tardes, Marta.
Bones tardes. En Jordi Berenguer. Bona tarda, Jordi, benvingut.
Bona tarda.
I també tenim el Miquel Àngel Piera. Bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Gràcies a tots tres. Anem pas a pas, que m'agrada, si més no breument, ubicar a l'audiència, als oients de la Tecnosfera, en el càrrec que vosaltres desenvolupeu. José Luis González, cap de la Divisió de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, les anomenades TIC, a l'aeroport de Barcelona. Per tant, el nostre primer convidat és realment clau en aquesta tertúlia.
Moltes gràcies.
José Luis, el papel de las TIC, llamadas TIC, para los que todavía anden algo despistados, tecnologías de la información y la comunicación, ¿realmente resulta tan clave y crucial para gestionar todo lo que se mueve en un aeropuerto?
Yo creo que es clave ya en nuestra vida, en nuestro comportamiento habitual y cotidiano, y en un entorno tan complejo donde intervienen tantos actores más. Es una herramienta que nos ayuda a ser eficientes. Comentabas en tu apertura que los aeropuertos son muy seguros y lo que queremos es ser eficientes, ser más ágiles en nuestra relación, y también hay muchos actores. Hay unas compañías aéreas, hay unas relaciones con el exterior, todo ese impacto necesita la tecnología como un socio indispensable para seguir avanzando en este campo.
Seguridad, que nosotros destacábamos, también has añadido eficiencia y evidentemente yo también estoy convencida que cada vez más nos lo facilitan las TIC. Parlem ara amb en Jordi Berenguer. En Jordi és director de l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels de la Politécnica, la Universitat Politécnica de Catalunya. Jordi, aquí seria més la vessant, diríem, educativa I m'agradaria que expliquessis als oients aquesta escola d'enginyeria, què fa i des de quan funciona? Penso que ja porteu uns quants anys.
Uns quants anys, sí. Precisament aquest any hem celebrat el 20è aniversari de la seva creació.
Déu-n'hi-do.
Hem anat canviant de nom al llarg d'aquests 20 anys. El nom actual és Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial.
Sí.
I és perquè vam començar inicialment doncs, l'any 1991 fent enginyeria tècnica de sistemes de telecomunicació. I després, amb el trasllat cap al campus de Castelldefels, llavors, l'any 2001, vam posar en marxa a Catalunya la primera titulació d'enginyeria tècnica aeronàutica en l'especialitat d'aeronavegació.
O sigui, parlem d'uns 10 anys, que això
va
començar...
Uns 10 anys que vam començar els estudis d'aeronàutica a Catalunya. Vam ser els pioners amb això. Es va fer amb l'àmbit de l'aeronavegació, que d'alguna manera és el que té una intersecció més clara o més directa amb l'àmbit de la telecomunicació. Llavors, això ha permès, doncs, per una banda, aprofitar el background que tenim a la nostra escola i l'UPC, inclús a Catalunya, a l'àmbit de la telecomunicació, que ja té un llarg recorregut, aprofitant, doncs, aprofitar-lo per implicar-lo en l'àmbit de l'aeronàutica, que en aquest aspecte érem novells i, bueno, encara ens falta bastant per créixer, no? Però, en definitiva, és clar, són àmbits en els quals es poden produir i s'han produït sinergies.
Sinergies, sí,
i d'alguna manera, el que deia José Luis, el tema de les TIC és tan transversal que en tots els nostres àmbits de la vida, que també ho és en l'àmbit de l'aeronàutica, no?
En l'àmbit més concret professional del que avui parlem. Val la pena destacar que l'escola està ubicada al Parc Mediterrani de la Tecnologia, que és un dels parcs tecnològics més avançats de la Mediterrània, que també val la pena destacar-lo, i que, evidentment, la ubicació llavors és perfecta. Tu destacaves, estem ara a prop d'aquest campus Baix Llobregat, Castelldefels, doncs, més a més, val la pena destacar, dintre d'aquest Parc Mediterrani de la Tecnologia.
Sí. Compartim espai amb l'ICFO, l'Institut de Ciències Fotòniques, i el Centre Tecnològic de Telecomunicacions.
Molt bé, en parlarem més amb en Jordi Berenguer, evidentment, però també permeteu-me que us doni dues dades del Miquel Àngel Piera, investigador del Departament de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes de la Autònoma de Bellaterra, que, Miquel Àngel, a mi m'agradaria molt que poguéssim destacar què és l'anomenat clúster, que per la gent que potser ara aquesta paraula diria, Marta, què vol dir el clúster? En anglès vindria a ser com un cúmul, no? O una, diguéssim, una suma de matèries, per destacar que és un clúster d'innovació tecnològica en gestió aeronàutica, també conegut com aerocluster, que el porteu a terme des de fa molt poquet, un anyet, em penso, Miquel Àngel.
Com a sota aquest nom, sí. Fa pràcticament un any amb la rectora Anna Ripoll, juntament amb l'alcalde de Sabadell, Manel Bustos, es va donar la inauguració d'aquest procés, juntament amb un conjunt d'empreses i participant del sector aeronàutic, sí. Però ja fa uns 6 anys, no és que aparegui des de zero, sinó que ja de la Universitat Autònoma de Barcelona ja fa 6 anys que està treballant en aquest procés. Sí? Primer us comento breument els objectius d'aquest clúster.
Sí,
és, principalment és donar resposta a les necessitats en el transport aeri de poder-lo fer sostenible. Sí? Aquest és un dels objectius, sí, sostenible, com deia també en José Luis González, eficient
i eficaç. Seguretat, sí? Eficient i sostenible.
Sí, la seguretat se li dona per suposat, perquè el sector aeronàutic sempre s'ha mogut sota aquest criteri. Seguretat no es pot tocar per res.
Si no, malament, rai.
Sí,
si no hi hagués seguretat.
Sobretot en la portada, és molt important
molt
mantenir
important.
Aquest criteri. No? L'únic és que sota aquest criteri de seguretat potser s'han sacrificat altres parts, que és el que fan que el transport aeri avui en dia no es consideri un sistema de transport eficient i eficaç. No? Més aviat pot ser inclús massa car, malgrat la interrupció de nous mètodes de transport, com basats en low cost, que han baixat molt els preus, malgrat això segueixen bastant car. No? El principal motiu és perquè apareixen moltes operacions sense valor refegit, com és, per exemple, quan una aeronau arriba a un aeroport i se li posen a fer holding trajectories perquè no tenim la...
Això què voldria dir, això de holding trajectories?
Holding, doncs arribes a un aeroport i els controladors de torre no et poden donar un clearance per aterrar, sinó que et fan donar com una volta d'espera, sí?
Vale, no et donen l'okay per aterrar, sinó
exacte,
que et fan...
Exacte, fins que poden coordinar les operacions. I el mateix, molts cops, quan surt una aeronau ja del gate, de la porta, et trobes que pots estar tranquil·lament 15 minuts, 20 minuts a vegades a cabecera de pista, no? Esperant per poder enlairar-te. Són operacions sense valor afegit. No aporten cap valor afegit a l'aerolínia. Més aviat li aporten un consum de combustible. No aporten valor afegit al passatger. És un increment de temps, no? Aleshores, farà ja 6 anys, ens van a venir a veure des del sector públic, concretament tant la Cambra de Comerç com el Departament de... en aquell temps era el Departament d'Universitats, també AENA i algunes sí. aerolínies que van dir que no hi ha formació encara dintre del que és la gestió aeroportuària. Ah, en si.
Com coordinar totes les operacions? Sí, la formació, no? Una vegada més. Sí, sí.
Tenim els recursos, tenim els gates, tenim les aerolínies, però les operacions no són prou productives, no? Són operacions encara molt cares. No? Tenim a vegades inclús sobredimensionament de recursos que no sabem gestionar. I ens van demanar a veure si podíem preparar un grau de formació en aquest camp. I llavors fa 6 anys vam arrencar un títol propi que es diu Gestió Aeronàutica.
Sí.
El vam arrencar conjuntament. No, per què s'impartia l'autònoma? És perquè per coordinar aquestes operacions has de tenir coneixements d'economia. No? L'autònoma es caracteritza a la universitat per un campus multidisciplinar on tenim tant el Departament d'Economia, el Departament de Telecomunicacions, el de Matemàtica. Aleshores se'ns va demanar que féssim un disseny de pla d'estudis i el vam fer juntament amb el sector. No és que fóssim el sector acadèmic que diguéssim com haurien de ser els gestors, sinó vam parlar amb les aerolínies i vam involucrar, evidentment, els AENA, que participessi tant amb el disseny dels estudis com amb la simpartició. No? I actualment va començar com títol propi i ara ja és un grau oficial dintre del que és el conegut procés de Bologna. És un grau oficial. I realment estem molt contents amb els resultats. És un grau de 4 anys on la formació que s'està donant és principalment, o la base que s'imparteix, ve del camp de la logística. El nostre background ve de la logística, on s'han desenvolupat, el sector industrial ha desenvolupat mètodes de coordinació d'operacions molt agressius, degut a la competència internacional que tenim, han de saber reaccionar a les fluctuacions de mercat, fluctuacions amb la demanda, molt similar al que ens passa al sector aeroportuari. No sempre tens un volum constant de passatgers, tens èpoques pic, tens timetable, tens patrons de comportament molt diferent, no el mateix els avions que per turista, que aeroports de negocis, orientat a negocis. Entendre tota aquesta casuística requereix uns coneixements tant en economia com en tecnologies de la informació, i aquí és on realment s'ha fet. Llavors, el clúster consisteix...
Miquel Àngel, vas molt ràpid, ens has donat moltes dades, i jo penso que és millor de cara a l'oient que li anem donant una miqueta pas a pas. Ara tu destacaves una cosa molt important. S'han de tenir doncs, les nocions d'economia, de tecnologia, per fer que realment tot funcioni millor. José Luis, però com ho podríamos decir ya de que estamos hablando en concreto de la persona que se encarga de gestionar esas tecnologías de la información y comunicación en el aeropuerto en Barcelona? Sí. ¿Cómo conseguís mejorar la experiencia, en este caso de un usuario, a través de la tecnología? ¿Cómo le llega? ¿Cómo lo recibe? Y cada vez más, y de mejor forma.
Cada vez más, cada vez mejor, y cada vez intentando que esa experiencia de viaje sea algo confortable, que eficiente. Para mí, una de las cosas que estamos viendo ahora mismo que está mejorando es que cuando el pasajero llega al aeropuerto, su proceso tradicional de facturación, pasar por los filtros de seguridad y el embarque, en este momento la tecnología le acompaña. Hace poco ya dejamos la tarjeta de embarque con aquella banda magnética, que era un algo pesado, que cuando llegabas a darla estaba arrugada y no funcionaba. Aquello ya pasaba la historia. Pero estamos hablando de hace muy poco tiempo. En estos momentos, cada vez que una persona emprende un viaje, se conecta con su web y saca su tarjeta de embarque. Un proceso en casa, cómodo y fácil. Y cuando llegas al aeropuerto te encuentras unas máquinas que te ayudan a hacer esa facturación. O sea, este servicio, a medida que el pasajero se va encontrando, facilita su tránsito. No tengo que esperar medidas tradicionales que pasaban antes para hacer mi proceso. Estamos teniendo la suerte de que hay personas muy formadas a nivel tecnológico y quieren hacer sus cosas, y eso facilita el proceso aeroportuario. Hemos encontrado en la web, estamos encontrando el código 2D que sale en esa tarjeta de embarque, que cuando llegas a la facturación hay un escáner que nos lee. No tenemos que teclear José Luis González, sino una maquinita nos reconoce y agiliza el proceso.
Lo que no sé, José Luis, es si está, digamos, evolucionando todo al mismo ritmo, me refiero. Sí. Por una parte, la parte sería de empresa o de gestión que lleváis vosotros, y la ciudadanía. Porque a veces realmente hay mucha gente todavía perdida. O sea, si por una parte tiene la tecnología, tampoco la sabe utilizar. Entonces ahí hay como una parte que va coja. No sé en qué momento crees que nos encontramos.
Cada vez estamos encontrando que la ciudadanía tiene mayor nivel tecnológico.
Se adapta más y lo conoce más.
Se adapta más, tiene smartphone, tiene acceso a internet, cada vez está más preparada, los tablets ya son de dominio y de consumo habitual, y al encontrarse esas tecnologías en un entorno profesional, el uso es muy eficiente. Nos queda un camino por recorrer, nos queda un camino largo, pero el proceso de facturación mejorará bastante con el uso de las tecnologías. Apuntabas tú el NFC, también están en otros aeropuertos ya haciendo pruebas con el RFID para saber cómo nuestras maletas, por dónde van, tener conocimiento de ello.
Eso es genial, ideal.
Para... Y cada vez estamos encontrando que un señor con su teléfono que le acompaña sabe el vuelo dónde está, cuál es su puerta de embarque. Cada vez estamos encontrando más medios y más medidas. Ese asistente personal que cada uno llevamos en las manos. Hay veces que hemos hecho estudios en los aeropuertos y informes, el 70% de las personas que circulan al aeropuerto tienen un smartphone. Mm. O sea, gente de un nivel muy preparado.
Sí.
Y gente que vive el mundo online, que está conectado continuamente. Que para ellos el tránsito para el aeropuerto es un proceso más de su vida cotidiana y que viven conectados. Uh-huh. Entonces, esa tecnología nos estamos encontrando que es muy favorable al proceso aeroportuario.
Uh-huh.
Entonces, nuestro objetivo es facilitar nuestros procesos tradicionales, estar cada vez más con la tecnología inteligente, los tablets, los smartphones, en ese ámbito, ofreciéndole más servicios, ofreciéndole más calidad, ofreciéndole más medios en esa experiencia de viaje. Y también un tercer objetivo que tenemos muy importante es conocer lo que nuestro cliente quiere, que
eso
necesita.
Es importantísimo siempre.
Y es el objetivo que estamos buscando a través de encuestas, a través de las redes sociales y a través de viendo y analizando en qué sitios hay congestión y qué sitios se produce el proceso de una manera más rápida y eficiente, uh-huh, para poder ofrecerle, como he comentado anteriormente, una, uh-huh, experiencia de viaje mejor.
Mejor. Déu-n'hi-do la molta informació que ens doneu, però sobretot és aclaridora i va guiant-nos, no? Nosaltres dèiem al principi que també és un punt clau en la gestió aeroportuària i on es mou més de tecnologia seria les torres de control. I no sé si des d'aquí també podíem fins i tot parlar d'un terme clau pel que es vol fer per part de la Unió Europea, no? D'aquest cel europeu únic. Jordi, les torres de control, realment, això sí que ha d'estar tot com molt mesurat i molt controlat a nivell tecnològic.
Bueno, més que les torres de control, això ho pot dir José Luis, són els centres de regionals de navegació aèria, no? que d'alguna manera són els que utilitzen tota la xarxa de radars,
sí,
no només de radars, sinó també dels sistemes ADCB que ja s'estan implantant i que pràcticament tots els avions ho porten, que són uns sistemes comunicatius que el que fan és que el propi avió va comunicant les seves coordenades,
sí,
GPS i la seva posició, amb la qual l'avió diu qui és i on està,
a
les coordenades geogràfiques. Això facilita...
Sense que el pilot ho digui, vols dir que
no,
ja és una forma
automàtica.
Exacte.
Integrada.
Exacte.
És com un GPS, sí, un GPS integrat que va indicant-te la posició.
Uh-huh.
Això, junt amb el radar primari i el radar secundari, doncs permet tenir aquest control de què està passant i qui s'està movent en l'espai aeri.
Uh-huh.
Llavors, tota aquesta informació, que cada cop és més complexa i que necessita doncs, més quantitat de valor afegit de processament, de senyal i d'informació,
sí,
és el que s'acaba arribant en el controlador de tràfic aeri.
Uh-huh.
El que està a torre de control i el que està també en el centre regional controlant l'espai. Perquè d'alguna manera sempre hi ha una doble transferència, no, del controlador que s'encarrega del trànsit dels avions per l'espai i després,
sí,
quan ha d'entrar aterrar a pista,
aterrar,
llavors
sí,
aquesta transferència li passa amb el controlador que està a torre de control, que és el que gestiona i organitza el moviment dels avions, el seu aterratge i el moviment, uh-huh, en pista. No?
I, Miquel Àngel, i si ens referim en aquest cas al cel europeu únic, que ara jo també feia esment, a què ens estaríem referint? A que la Unió Europea vol agrupar d'alguna forma tota aquesta gestió? Perquè
sí,
la gent ho entengui. Nosaltres ho hem dit d'aquesta forma, no? Però és com tot un espai, no? Espai aeri europeu comú.
Sí, l'espai aeri, el cel europeu únic, mm-hmm, que en anglès, per si algú vol buscar, és CESAR, Single European Sky.
Amb tu hem d'anar amb la traducció, perquè tota l'estona abans anaves dient el gates, les portes,
sí,
ja dic, està incorporat, eh?
Amb aeronàutica és
bàsic, evidentment.
És obligat,
sí, sí,
estar treballant.
Sí, és veritat que ho teniu com una de les assignatures o formació important, no?, en el clúster.
Bueno, dintre de les assignatures tenim professors que imparteixen en anglès.
Tot en anglès,
una
efectivament.
Un professor,
sí,
que ve de Lufthansa i la seva classe la fem en anglès. No?
Sí, que en això, no, ho dic per com a dada, als,
sí,
oients. Sí.
Doncs un dels objectius que es persegueix és augmentar la capacitat de l'espai aeri. Molts cops que estem en un aeroport se sent, mm-hmm, que, mira, hi ha regulació de l'espai aeri. Què vol dir regulació?
Sí,
doncs necessitem augmentar la capacitat. I què vol dir augmentar la capacitat? Vol dir que potser en un sector hi ha masses avions i el que fan és, mira, com que preveiem que hi haurà masses avions, són masses trajectòries i no tenim capacitat dels controladors per gestionar-les, doncs apliquem regulació. Vol dir que els avions es quedin a terra, per exemple, durant un cert,
sí,
temps, no? Què vol dir augmentar capacitat? No vol dir comprar més cel. El cel no es compra, sinó és gestionar-lo diferent. Com,
clar,
gestionem millor aquesta informació? Doncs és justament el que ens comentava
en Jordi,
que s'ha passat, i és un dels grans avanços en noves tecnologies de la informació, que s'ha passat de la comunicació via veu a l'enllaç de dades. Ja no és el pilot,
sí,
que vagi emetent i un controlador que vagi parlant, sinó que tenim un enllaç de dades
que
permet automatitzar. I aquesta,
sí,
és una de les bases que té ara el cel europeu únic. Com automatitzem, mm-hmm, la fase de presa de decisions? Amb la primera fase, amb les noves tecnologies d'informació, el que estem fent és recollir dades, dades.
Sí.
Però un cop ja tens aquestes dades dintre un ordenador, per què les vols utilitzar? Hem de transformar les dades en informació.
I les has aquí... de saber gestionar, no?
Exacte, i aquí és on apareixen aquestes noves eines d'ajuda a la presa de decisions, no? Que és ajuden als controladors o, per exemple, en el cas dels aeroports, dintre del centre de gestió aeroportuària, a millorar la seva presa de decisió. Els assessoren a dir, escolta, millor que feu aquesta gestió de recursos en lloc d'aquesta altra. Amb un objectiu que un cop ja siguin prou validats, avancem una mica més i automatitzem una mica més aquests processos. No? Si tenim que aquestes eines poden ser prou avançades amb les noves tecnologies, algunes d'elles es basen en intel·ligència artificial, altres ja més en mètodes més de probabilitat o més d'estadística, doncs com podem avançar en millorar tota l'operativa dintre de l'espai aeri únic.
I com serien aquestes d'intel·ligència artificial que ara deies?
Això m'ha cridat l'atenció. Sí, algunes d'aquestes el que fan és analitzen les relacions causals. Si prens una decisió, veus quins són els efectes aigües amunt, aigües avall, no? Per exemple, quan es fan en els aeroports l'assignació de les portes d'embarcament, es fan amb uns programes, en el cas d'ANS, el SADAM, es basa en un sistema expert ja fa temps que està construït, ja té una tecnologia antiga, ja que parlem de noves tecnologies, i busca molt el que és les assignacions en el domini temporal, però no considera què passa quan un avió interactua físicament amb un altre, no? Com es fan les operacions d'atenció de l'aeronau. Hi ha molts problemes aquí que a vegades se'ns aturen els vials i un petit retard amb l'atenció a l'aeronau se'ns comença a propagar per tot l'aeroport. Llavors, aquestes eines el que et permeten és entendre quines són les relacions causa-efecte i millorar la presa de decisió.
Perfecte. Jordi, jo crec que abans volies afegir alguna cosa més.
Sí, no, la idea és que aquesta... De fet, s'està anant al model d'avió comunicant.
Sí.
És a dir, l'avió, tota la informació que genera i que disposa, doncs, ja es transmet de manera automàtica cap als centres de control, i d'aquesta manera això facilita, doncs, que abans que aterri a l'aeroport, doncs, ja el gestor, l'operador, sap quina és la informació, quines són les coses que li haurà de fer amb aquell avió en el moment que aterri. Amb la qual aquesta, o sigui, ja no és, s'ha canviat el concepte de tenir un avió que anava sol i que es comunicava via ràdio parlant al pilot amb el controlador, amb un concepte d'un avió que està permanentment comunicat i enllaçat, transmetent les seves dades de posició, no només de posició, sinó informació addicional.
De tota la mecànica, tota l'operativa de
l'avió. La tendència és anar cada cop més a un sistema automatitzat de trànsit aeri, de tràfic aeri, que és el projecte del CESAR.
I això serà absolutament positiu, pensem.
I tant,
no? Això és el que es vol fer a nivell europeu. Ara estem ja a la part final d'aquesta tertúlia. De cara als oients de la tecnosfera, ara s'apropa a l'estiu, molta gent viatjarà probablement amb avió. Quina recomanació els hi faríeu? Que utilitzin, com deia el José Luis abans, totes les eines tecnològiques que tenen per posar-se en marxa des del moment de posar-se a la web, agafar el seu bitllet, anar... Això, José Luis, m'imagino que sí, no? Que utilicen todo ello i que sepan que hay buenos recursos en el aeropuerto para recibirlos o recibirnos.
Sí, el primero, que disfruten de la vacación, es que lo es importante.
Bueno, claro, eso sí que eso seguro.
El tránsito por el aeropuerto es algo que les tiene que ir ayudando en su modelo de viaje.
Ajá.
Como comentaba con Miquel y Jordi.
¿Y Jordi?
El aeropuerto se ha convertido en una pieza más del ciclo. El avión en el aire o el avión en tierra ya es una parte más. Todo está integrado, todo es un mecano, que todo tiene que estar ajustado lo máximo posible. Y entonces todos tenemos que interactuar de una manera conjunta. Las torres de control, los centros de control, los aeropuertos, el organismo regulador de flujo aéreo, aerocontrol, etcétera. Y todos estamos intentando conseguir con ese trabajo una eficiencia mayor y una comodidad en el pasajero.
Eso lo facilitará, claro.
Yo le pediría al pasajero que disfrute de su estancia en el aeropuerto.
Sí.
Y las tecnologías están para ayudarle, y a partir de ahí yo creo que en este ciclo que estamos viviendo cada vez más encontrarán más ventajas a nivel tecnológico, y probablemente las tecnologías de uso común y cotidiano, los tablets, los smartphones, los códigos 2D le irán facilitando ese tránsito y esa forma de comunicarse, informándole de su vuelo, dónde está, cómo está. En breve esperamos una noticia que Google ponga los aeropuertos también en su Google Map, para que ellos puedan ver cómo transitan. O sea, el objetivo es desde casa planifico mi viaje y el aeropuerto se convierte en un sitio transparente donde puedo ver los procesos, puedo ver los pasillos, puedo ver los espacios, puedo ver los entornos comerciales, y puedo ver esa idea de viaje que yo quiero, la puedo planificar.
Caray.
Con esa planificación realmente se convertirá en una estancia más en un sitio conocido y amigable.
Eso es fantástico y dice una vez más mucho, ¿no? De este avance que estamos viviendo en l'àmbit de les noves tecnologies. Ens heu aclarat molt, sobretot aquesta relació tan clara ja entre el que és l'avió i el que és la torre de control o els controls. O sigui, hi ha una intercomunicació i una interacció que cada vegada és més espectacular i que de ben segur doncs, farà que aquesta gestió dels aeroports sigui el que dèiem al principi, més segura, evidentment, no? Perquè la seguretat no l'hem d'oblidar mai, més eficient i sobretot ens interessa aquí també destacar s'intentarà que sigui sostenible, si més no al màxim, dintre del que pugui ser. Doncs senyors, m'ha agradat escoltar-los, hi haurien moltes més coses, però avui hem fet una bona aproximació. José Luis González, Jordi Berenguer, Miquel Àngel Piera, mil gràcies per haver estat a la Tecnosfera i fins la propera ocasió i que viatgeu molt, evidentment, que ho feu. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Què portes?
Daniel Casares, 32 anys, guitarrista, li agrada el futbol.
De tecnologia, què fas servir en el teu dia a dia?
Bueno, pues como todos los músicos pues trabajamos, o sea, tenemos un pequeño estudio ya todos en casa y precisamente ahora me coge un poco liado aquí con el ordenador y editando cosas y demás. Yo tengo mi Macintosh y mi tarjeta de sonido y demás, mis programillas que son los que me ayudan a grabar las cosillas y poder ir maquetando las cosas.
¿Et consideres un tecnoaddicte? ¿T'agrada anar a la última?
Bueno, lo justito, la verdad. Yo la utilizo como herramienta de hoy día y, bueno, y como herramienta de, bueno, para como te dije antes, facilitarme y acelerar en muchas de las ocasiones el trabajo, ¿no? Pero no, lo que es un adicto a las redes sociales y eso, pues no me considero, la verdad.
Un avantatge i un inconvenient de la tecnologia.
Hombre, el aspecto positivo es la rapidez en todos los sentidos, ¿no? Porque la verdad es que todo es mucho más rápido y bueno, facilita a la hora de cualquier grabación, ¿no? De cualquier producción que se esté haciendo, facilita mucho, ¿no? Porque yo desde mi casa puedo ya llevar parte del trabajo ya hecho y bastante avanzado, ¿no? Con mis programas y con mi ordenador. Pues, bueno, el aislamiento de la gente, ¿no? Tal vez, ¿no? Se cierra, hay mucha gente que, por ejemplo, el tema de internet y demás, pues no les viene nada bien porque se aíslan en casa y no salen de su casa y dejan de relacionarse, ¿no? Carnalmente con los demás, ¿no? Yo creo que eso es una cosa, pero bueno, al fin y al cabo es forma parte de nosotros, según el uso que le demos, ¿no? Depende del uso que le demos nosotros, un mal uso, desde luego, pues con todo, ¿no? O sea, si lo utilizas mal, pues evidentemente no te va a ayudar, pero yo creo que utilizándolo en su justa medida, pues yo creo que no debe de haber problema.
Tecnosfera. L'aparador.
Una setmana més a la Tecnosfera rebem a la Raquel Díaz. Raquel, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, Marta.
Avui molts estris i alguns d'ells tenen a veure amb els esports, amb una miqueta de tot. Com sempre,
barrejat.
Xulos. Sí, barrejadet. És l'aparador, és l'aparador, sí. De la Raquel Díaz.
És el que té.
És el que té. Per on comencem?
He portat, el primer de tot, un aparell que m'ha agradat moltíssim.
Sí?
Es diu The Leap i és un aparell molt petitó. Dir als nostres oients que, com sempre, posarem un vídeo en el Facebook perquè sí? És una mica difícil d'explicar.
Uh-huh.
Perquè ens entenguin, és un aparellet que permet controlar l'ordinador amb els gestos uh-huh. i moviments de les nostres mans.
Uh-huh.
Perquè sí. es faci una mica una idea, doncs seria com el Kinect, que es fa servir Microsoft sí? per una videoconsola de la Xbox 360. Uh-huh. Doncs vindria a ser el mateix, però és un aparellet molt petit i que tu el connectes al teu ordinador per USB, uh-huh. el configures i a l'espai crea com un cub de 2,5 metres quadrats uh-huh. on tu fiques les mans i fents moviments.
Et segueix l'ordinador,
sí, diguéssim. Sí, i pots escriure, pots moure les pantalles, com la pel·lícula Minority Report sí, que va sortir sí, fa uns anys, sí. doncs alguna cosa molt similar.
Cada vegada hi ha més coses que s'assemblen a les pel·lícules. L'altre dia també destacava una notícia a la Tecnosfera que parlava dels guants que fa servir el Tom Cruise de Minority Report.
Ah, sí?
I també parlàvem d'això, ara dic. I aquest gadget és certament ideal per la gent amb algun tipus de disminució, evidentment, clar. No? O sigui, que en aquest és un àmbit que la tecnologia juga a favor.
I a part, m'agrada molt també el preu, perquè no l'he trobat excessivament car, que són 55 euros. Encara no està al mercat, ja es pot reservar, o sigui que sortirà dintre de poc, i són 55 euros, que crec que és un preu que no tenim aquests preus,
és
habitualment.
Veritat, és raonable, és veritat.
I bé, substituirà el ratolí que fem servir habitualment. Dintre de pocs anys, jo crec que ja no el farem servir.
Sí, ja ni això. No tot anirà com molt més, eh? Allò de les pel·lícules, ja us ho diem, estarà la realitat, però d'aquí molt poquet. The Leap, que posaràs el vídeo, eh? A més, perquè es fascina la idea als oients. Més coses.
Aquest m'agrada molt perquè és per la llar.
Sí.
Per totes... Ara que ens agrada posar molts altaveus a casa, amb el home cinema, el 5.3...
Bueno, tu ens destaques molt d'altaveus. Uns submarins.
Sí.
Altres que eren aquells que es podia fer anar posant-los com si fos
amb
la bombeta. Diferents punts de la casa que aquest se'n va quedar. I ara, per la instal·lació seria, no?
Sí, seria per la instal·lació. Per dir que ja ens oblidem sempre més de fer regates o de cables vistos per les parets o per terra. He trobat aquest aparell que es diu Shewell Ghost Wire.
Carai, molt bé.
Que és com un cable de dos fils que és com de cinta adhesiva i és pla. Aleshores, ens permet fer la instal·lació dels nostres altaveus enganxant aquest cable per la paret o per terra i és pla, de manera que després podem pintar a sobre o posar una estora, una moqueta o el que sigui i ja no cal fer més regates ni res.
Està molt bé.
Si algun oient el vol comprar, doncs el pot trobar a Amazon i tampoc és excessivament car, $57 als 15 metres.
Bueno, pràctic, no? Sobretot, i per deixar ben acurada la feina.
Sí, per deixar-ho, sobretot no deixar cables per fora, que t'acabes enganxant o fent regates a casa, pintar, doncs m'agrada molt aquesta
molt bé
solució.
Aquest. I el que us deia últim, que ha vingut molt, perquè la Raquel ho és, de dona d'esports, ho és veritat,
sí,
és esportista.
Cert.
I dic que avui ens porta una cosa molt xula. Està molt bé.
Doncs són aquells aparells que estan interconnectats, a vegades hem portat, me'n recordo, aquell raspall de dents també, que estava connectat. Doncs això es tracta d'una raqueta. Es diu Vavolat Play en Conet. També posarem un vídeo perquè aquest Roland Garros, que va ser fa un temps, hi van haver-hi esportistes que la van provar. És una raqueta que està connectada i que automàticament va enviant dades que mesura la velocitat, els moviments...
Del jugador, constantment.
De manera que així el jugador pot analitzar i veure quines són les seves febleses o els seus punts forts per poder millorar i veure el seu joc. I m'agrada moltíssim per això, no? Perquè cada vegada tenim més aparells que ens ajuden no només a nivell personal, sinó també a nivell professional.
Però quina és la tecnologia que utilitza, diguéssim, o com està instal·lat a la raqueta? Tenim més dades o de com ho pot rebre? O...
Bueno,
perquè potser va rebent les pulsacions del jugador,
porta un acceleròmetre a dintre que va calculant la velocitat del moviment i inclús també on dona cops la pilota. Si tu li dones més per la dreta o per l'esquerra, doncs ell porta uns sensors a dintre que va acumulant tota aquesta informació i un acceleròmetre.
L'acumula la informació i després suposo que la pots...
Hi ha dues maneres, o pots enviar-ho via wifi a un ordinador o amb un cable mini USB o amb d'olles i aleshores allà et passa totes les dades.
O sigui, ara ja pels jugadors no serà només un estri, evidentment, bàsic per jugar, sinó que a més serà fonamental per tenir dades i tot.
De fet, hi havia algun comentari que deia que alguns jugadors estaven una miqueta preocupats perquè, clar, d'aquí se'n poden extreure dades fonamentals de la seva manera de jugar.
Esclar, estarem massa controlats tots plegats al final. Fins i tot els pobres jugadors, no? Tot, pulsacions,
tot i així, mira, per les escoles de tennis o la gent que comença o aquest tipus de coses, vaig pensar que podria ser un gadget curiós.
Gadget curiós, ideal per aquesta època en la que hi ha la calor ens acompanya i tot plegat i, en fi, que està molt bé.
I no es perdeu els vídeos a la nostra pàgina de Facebook.
Pàgina de Facebook, que la vas actualitzant i està molt bé. Que així van... Ens falta que ens digueu més la vostra, ara que ens escolteu, els oients de la tecnosfera.
Jugadors de tennis, faríeu servir la nostra raqueta o no?
Per exemple, que ens ho diguin i que ens diguin també que els hi semblen les altres propostes.
Molt bé.
Raquel, gràcies i anem parlant.
Encantada, com sempre.
Fins aviat.
Adéu-siau.
ce@cadenaser.com
I tot això és el que ha donat de si la tecnosfera d'avui, la primera d'aquest estiu, com us deia a l'inici, de l'estiu del 2012, que es nota, a més, perquè està fent molta, molta caloreta. I, a més, la prèvia al partit d'Espanya avui, de futbol, a l'Eurocopa, a veure si ho fem molt i molt bé i passem a semifinals, i també, doncs, aquest programa previ a la revetlla de Sant Joan. Jo avui us desitjo que us cuideu molt, que demaneu molts i bons desitjos, que els necessitem tots plegats, i sobretot us us desitjo que us feu amics nostres de la família de Tecnosfera, tant al Facebook com al Twitter, que cada vegada som més i això ens agrada molt i molt. I també, doncs, m'agradaria recordar-vos que si us ve de gust escoltar els nostres podcasts, ho podeu fer de forma molt senzilla, molt ràpida, a través de la nostra web, radiobarcelona.cat. Això és ideal, és fantàstica la tecnologia. Aprofito per avui acomiadar-me al ritme d'una dona, doncs, que també és ideal, que porta molts anys a la música i que va realment fascinar en els dos dies de concert aquesta setmana a Barcelona. A més, que té molt a veure el seu concert amb el paper de les tecnologies, perquè tot l'àmbit de llums, música, escenari, tot absolutament, doncs era molt i molt potent, tecnològicament parlant també, a més de musicalment. Bé, doncs dit tot això, que avui parlo molt i el Toni ja m'està mirant una mica com estranyat, Marta? Doncs el Toni Suárez i jo hem fet possible aquest programa un dia més, però també ens han ajudat el David Medrano, José de la Fuente, Dani Aragay a la producció i doncs a la realització qui us ha parlat, Marta Palencia. Us deixo amb la Madonna, cuideu-vos molt, adeu-siau.